A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 22 minuts del matí, segona hora. Ara sí. Tenim ganes que s'acabi aquesta pandèmia, entre altres coses, perquè ens fem un tip de córrer i de sortir, de canviar micros i de tot plegat. Estem ara en connexió amb el pis de baix. Esperem que d'aquí un mes ja no calgui fer la connexió amb el pis de baix, perquè ja puguem tenir l'alcaldessa al pis de dalt. I a veure si ho rematem tot d'una vegada i aquest 2022 es posen les coses una miqueta a lloc. És la nostra entrevista mensual. Hi ha molts temes avui sobre la taula amb l'alcaldessa Aurora Carbonell. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Potser valdria la pena començar avui. Què se'ls pot dir als veïns que hi van tenir aquest ensurt tan gran al carrer Vidal i Barraquer? Com està la situació fins on sàpiga l'alcaldessa? Perquè tenim entès que avui els tècnics municipals han de fer una valoració exhaustiva de com ha quedat l'interior d'aquest edifici.
Exactament. Jo els diria que han tingut molta sort, molta sort. Perquè sembla ser que primer es va caure una part, diguem, només, i mentre estaven desallotjant, això sí, hi havia policia, bombers, aleshores després va caure tot per dins, no? I va anar de poc, que realment, pobra gent, no? Ens va donar temps de sortir i ja els hem pogut allotjar i en aquest sentit està tot ben controlat. Però realment va ser uns moments de... Tots van dir, hi ha hagut sort, eh? Allò que, mira, per pocs minuts no hagués pogut haver una desgràcia, així que amb això hem d'estar satisfets.
Esclar, des del nostre desconeixement, quan es miren les imatges, dona una certa sensació que difícilment es pot arreglar aquesta destrossa sense pensar en una reforma total de l'edifici. Quina sensació en teniu quan heu vist les imatges?
Clar, no sé, això ara és el que dèiem, eh? Els tècnics ho valoraran exactament, però realment sí, i si interiorment no, s'ha caigut tant de part de l'edifici, sembla complicat, però penso que el més important, evidentment, ha estat que no s'ha patit cap mal personal, que això era importantíssim i molt perillós.
En un dia fonamentalment de bones notícies, perquè diguem-ne que tots en general ja no cal que portem mascareta pel carrer, la canalla en particular, que gairebé porta 2 anys amb la mascareta a les escoles, matí i tarda, a tota hora, com a mínim als patis ja no caldrà que la portin, i aquesta nit, alcaldessa, definitivament l'oci nocturn torna a obrir.
Doncs sí, per fi.
Ha costat, sí, això, eh?
Molt bé, ha costat molt, ha costat moltíssim, i esperem que, com has dit a l'inici, que això ja sigui definitiu, no? Ja hem passat una temporada, ara, evidentment, encara hi ha una pandèmia, hi ha un virus, evidentment, encara la investigació ha de continuar, però gràcies també, no?, a la ciència, sobretot, gràcies a la vacunació, doncs ara estem en una altra situació. I, per tant, avui era un molt bon dia anar pel carrer i veure gent, força gent sense mascareta, tot i que també m'he trobat un veí que m'ha preguntat 4 coses i ell anava amb la mascareta posada, perquè és normal. Però això ha estat, i evidentment, tal com deies, no, per les escoles, pels nens, per tornar a veure la gent somriure pel carrer, doncs això ja és molt bona notícia. I evidentment, com no l'oci nocturn, que ho ha passat tan malament, no, que per fi pugui recuperar i, a més, ja amb un carnaval a la vista. No? Per tant, bones notícies.
Precisament anàvem per aquí per fer un primer tema, un fil conductor entre oci nocturn, el carnaval, que és aquí a la cantonada, Sitges, que ha estat una de les poblacions que ha decidit esperar fins gairebé, diríem, al final a conèixer les xifres per mantenir la festa, però sí que és cert que el passat diumenge, com a mínim en l'informatiu del migdia de RAC1, tant l'alcaldessa Aurora Carbonell com la regidora de Cultura de Vilanova expressàvem, no sé si dir-ne una preocupació, però com a mínim sí que una certa prevenció davant el que entenen, com entén tothom, que serà un fet, que Sitges i Vilanova mantinguin la major part dels seus actes de carnaval i hagi obert l'oci nocturn, propiciarà, òbviament, com ja habitualment passa amb el carnaval, que vingui molta gent, que vingui molta gent en un moment en què, evidentment, l'estat de la Covid és molt millor, però encara estem en pandèmia. Fins a quin punt això és una preocupació important o a la mesura que van passant els dies s'està, diguem-ne, relativitzant una mica això?
És evident que és una preocupació, no et diré que no, eh? En el sentit de que segurament descansarem definitivament quan hagi passat el Carnaval. Però nosaltres teníem molt clar que no cal dir-ho, no? Que el Carnaval és importantíssim per Sitges, per tots. Perquè ens agrada el Carnaval, perquè ens agrada la festa, per l'activitat econòmica que dona i perquè ara també la necessitat que teníem tots plegades, no? de sortir i de gaudir una mica, a banda, evidentment, de ser una festa tradicional molt nostra. Per tant, nosaltres, en aquest sentit, sí que vam decidir esperar-nos, esperar el màxim possible, penso que això va ser un encert, de no negar-nos a fer-lo, sinó dir farem el màxim possible per poder-lo fer. Això sí, mantenint totes les garanties, tota la seguretat i, sobretot, complint amb tot allò que ens demanen. Allò que ens demana Protecció Civil, allò que diu el Procicat, sempre hem anat amb les mesures, nosaltres al darrere de les mesures. Es pot fer? Sí. Es pot fer, però heu de complir això, això i això? Doncs d'acord. Però sempre hem defensat de fer-lo i sempre garantint totes les mesures. Per tant, evidentment que fa vertigen el fet de que pot venir molta gent, és clar que sí, però també estem convençudes, diguem, que estem complint amb tota la normativa i, per tant, en això podem estar tranquils.
Una qüestió d'aquelles que molts han posat, i moltes, sobre la taula arran de les mesures, precisament. Com saben tots els nostres oients, aquest any s'instal·la una carpa a la zona de la Plana i de Santa Bàrbara, una carpa que acollirà 1.500 persones en aquesta combinació entre la regidoria de festes, la regidoria de joventut i les dues entitats, Prado i Retiro, per celebrar les festes allà. Bé, aquells que diuen, és clar, la rua mantindrà una certa, diguem-ne, normativa protocolària de seguretat que implica no veure la rua, que hi hagi uns punts d'aigua, que no es pugui veure alcohol durant la rua, etc, etc, i en canvi, en aquesta carpa on hi ha prevista una capacitat d'unes 1.500 persones, hi haurà food trucks, per tant es podrà menjar i evidentment es podrà beure perquè entre les 11 de la nit i les 5 de la matinada és de suposar que beure s'haurà de beure. Com es concilien aquestes dues qüestions, alcaldessa?
Bé, són situacions diferents i hem de tenir clar que no estem encara en plena normalitat. Vull dir, ens encanta poder fer el carnaval, però no és un carnaval encara 100% normal. El fet d'haver d'anar amb mascareta a la rua és l'exemple, no? Però clar, el Procicat et diu es pot anar ja pel carrer sense mascareta, fantàstic, però en aquells esdeveniments que hi ha massificació de gent, que s'han de mantenir les distàncies, com és les rues, s'ha d'anar amb mascareta. Per tant, no és que es pugui veure o no es pugui veure, és que s'ha de portar una mascareta. I entenem que si un està beguent, es traurà la mascareta.
Amb la mal cor, amb la mal cor, alcaldessa,
sí.
Creieu que a dins la carpa 1.500 persones
portaran mascareta? No, ara anava a dir, la carpa s'assimila a la restauració. Tu arribes al restaurant, has d'entrar amb la mascareta, però quan menges i quan veus te la treus. És una recreativa, va per normatives diferents també, eh? No és fàcil, és veritat, perquè hi ha moltíssimes normes. El que sí que tenim clar nosaltres és complir-les escrupolosament i amb la carpa n'hi ha un pau també, o sigui, hi ha unes demandes que es fan, no? És que ara no em sortia el pla d'autoprotecció.
Sí, el pla d'autoprotecció famós que s'ha de fer per cada festa. Sí, sí, sí.
El pla d'autoprotecció que ens demana que hi ha d'haver extintors aquí, que l'aforament quin és, està absolutament controladíssim. I com precisament n'hi ha begudes, n'hi ha aigües, allà evidentment que es poden treure la mascareta. Però la rua és una altra situació absolutament diferent. És veritat, jo sempre ho he dit, arribava a un punt que podíem dir fas carnaval o no el fas. Si no el fas, tot això s'ha acabat. El volem fer? El volem fer, ho tenim clar. Però si el volem fer, el Procicat, Protecció Civil, et diu vale, doncs has d'anar amb aquestes mesures.
O sigui
una rua, mascareta posada.
Uh-huh. O sigui que encara que tingui, que sembli des de fora que tingui un punt de contradictori, la rua i l'embalat no se subjecten a la mateixa normativa.
Exactament. Són normatives absolutament diferents, sí.
Encara que òbviament estiguem parlant bàsicament de les mateixes persones que estaran al carrer o que estaran a dins d'un embalat.
Exacte. Sí, és així. És així. Ho però és una activitat recreativa que té una normativa específica que és diferent. I la rua, doncs, és una activitat nosaltres que fem extraordinària, diferent, que comporta gent, massificació de gent de peu que no pot mantenir les distàncies i, per tant, et demanen aquestes mesures.
Anem per una altra de les qüestions. L'alcaldessa ho deia a l'inici d'aquest tema carnavaler, que el carnaval continua sent una de les festes que projecta més Sitges a l'exterior, que evidentment dona més rendibilitat econòmica, però el passat dissabte els representants de Prado i Retiro, diguem-ne que també posaven sobre la taula el que entenen és poca empatia, sensibilitat, suport de l'Ajuntament i en especial per aquesta circumstància que s'ha viscut aquest any. Com saben els oients, tant Prado com Retiro tenen pendent la llicència definitiva d'activitat i això els permet realitzar l'activitat ordinària, però per les activitats extraordinàries necessiten la signatura dels tècnics municipals, el permís municipal, cosa que aquest any no s'ha produït en el cas de les xatonades i de les festes a les entitats, la qual cosa ha obligat, doncs, entre altres coses, el muntatge d'aquest embalat o que el Retiro hagi de muntar un embalat al jardí. Això va propiciar el passat dissabte, diguem-ne, una reflexió bastant, diríem que potent, respecte al que l'Ajuntament va permetre en la celebració de la nit de Premi Sitges i ara no permeten la celebració de les xatonades. Alcaldessa, alguna reflexió sobre tot plegat?
Doncs també és molt diferent.
També és molt
també
diferent.
També estem una altra vegada amb aquestes activitats extraordinàries que són també recreatives. Però, a més, en aquestes recreatives es demana un informe de bombers. I tant Prado com Retiro tenen un informe desfavorable de bombers. Amb un informe desfavorable no es pot donar... No, o sigui, no és l'Ajuntament que diu sí o no, o em vas igual, mirem cap allà. No, no. Hi ha un informe desfavorable de bombers. I es demana un informe desfavorable perquè és una activitat extraordinària o recreativa, com és aquest cas, que, per exemple, a la nit de Premi Sitges no es tenia que demanar. O sigui, jo el que m'agradaria deixar clar és que hi ha una normativa molt complexa amb les activitats. És veritat. Aquí tenim dues entitats, Prado i Retiro, que estan fent un esforç ingent per tenir la seva entitat plenament amb l'activitat vàlida. I no és fàcil, perquè són precisament entitats centenàries i han de fer ara de tot. I ho estan fent. I ho estan fent molt bé en alguns casos, no? Per tant, s'estan adaptant a tot, a les mesures que si els ascensors, els extintors, tot ho estan fent. Per tant, per les seves activitats ordinàries, estan ja molt avançats, pràcticament ho tenen gairebé tot. Però en aquestes extraordinàries o recreatives que demanen més coses com un informe de bombers, si l'informe de bombers és negatiu, és desfavorable, evidentment, nosaltres no podem dir res aquí.
Dues qüestions a partir d'aquí, alcaldessa. O sigui que entenem que la nit de Premi Sitges estava considerada una activitat ordinària.
Sí, perquè no deixa de ser, encara que, perquè, en fi, som com som, no? I hi ha molta creativitat, podia ser diferent, perquè hi havia sorra, perquè van donar un pica-pica, perquè no sé què, però en veritat era una obra de teatre, diguem, o era una activitat cultural, que es diu, no? Que, bueno, pot ser diferent, però és una activitat cultural. Per això no es necessita un informe especial de bombers ni tot això, que en canvi sí que els demanen. Doncs per una xatonada, per exemple.
Perquè la xatonada s'entén com a activitat recreativa o extraordinària.
Exacte, exacte. Perquè un teatre normalment no té allà, no és un restaurant. I, per tant, és una activitat que no és la seva ordinària que fa normalment.
Aleshores...
Una activitat cultural ordinària.
Ah, la pregunta seria, si els bombers van fer o han fet un informe desfavorable aquest 2022, el van fer favorable l'any 2020?
No ho sé, la veritat, possiblement no ho sé, això. Això segurament s'hauria de preguntar amb les entitats. El que està clar és que nosaltres no ho sé si han filat més prim, no sé si ara amb el tema del Covid i el tema dels aforaments possiblement també han mirat algunes altres coses que no havien mirat en altres anys, és possible.
Ho dic perquè no sé si...
Ho
dic perquè no sé si han canviat molt les coses del 2020 o 2022.
És el que anava a dir, estem en Covid, per tant... No estem encara en una situació normal i, per tant, un Prado, un Retiro o fins i tot una carpa, com posem nosaltres, no és normalment com havíem fet altres vegades. I les exigències, segurament, sobretot en temes d'aforament i d'això, són diferents.
O sigui que, bàsicament, l'explicació rau en que hi ha un informe desfavorable de bombers per permetre que el Saló Teatre del Prado i el Saló Teatre del Retiro puguin fer les xatonades tal i com les tenim enteses.
Exactament.
Per tant, l'única manera, diguem-ne, de poder-ho fer és dissociar el sopar de l'espectacle.
Clar, i des de l'Ajuntament nosaltres, jo entenc que potser no ho reben així les entitats, però nosaltres ajudem al màxim, intentem ajudar al màxim. De fet, la carpa l'hem posat l'Ajuntament perquè i en canvi la gestió, diguem, les portaran per a dir retiro precisament perquè, com tenien aquest informe desfavorable, que ells puguin fer aquesta activitat, que puguem donar un servei a la ciutadania, a la gent jove, a la gent que participa. Hem fet el màxim possible perquè, mira, a vegades el més fàcil és dir, mira, t'han dit que no, doncs no es fa i ja està. No, no, anem, posem els recursos econòmics per posar també una carpa, posem els recursos que calguin. Jo crec que en aquest sentit nosaltres sí que estem ajudant el màxim possible, que ho sé, que és molt complicat i sé que les entitats estan molt cansades amb els temes aquests d'activitats, perquè a més jo havia estat regidora d'activitats i ho sé perfectament, les dificultats que tenen, perquè els exigeixen fins al límit, eh? I una entitat, com he dit, no? De més de 100 anys, doncs tenen moltes dificultats per a vegades adaptar-se, no? De posar una cadira de rodes en un lloc que, en fi, és molt complicat. I estan fent un esforç, però nosaltres, a l'Ajuntament, anem de la mà i estem aquí per ajudar el màxim possible.
Teniu a vegades aquesta sensació que... És clar que des del punt de vista d'entitats o ciutadania, l'administració està exigint fins al final amb totes les coses grans i petites, en tots els detalls, i que a vegades la percepció ciutadana pugui dir, home, si l'administració s'exigís tant ella mateixa com ens exigeix a nosaltres.
Sí, però mira, malauradament, aquesta nit ha caigut una casa. Vull dir, que a vegades, si no hi ha una inspecció tècnica, si no es compleix en tot, poden passar aquestes desgràcies. Jo no sé exactament, aquesta casa no tinc ni idea.
Sí, sí, sí.
Però sí que és veritat que a vegades ens ha passat, sobretot amb aquestes activitats recreatives, ens diuen, és que han vingut, és que els tècnics venen una hora abans quan estem muntant. És que ha de ser així, perquè han de veure que realment hi hagin tots els extintors posats, el que tu has dit al paper estigui posat de veritat, perquè si pel que fos passa una desgràcia, es cau algú, es crema, s'inunda, el que sigui... Si no has tingut tots aquests papers d'acord, doncs després s'ha de lamentar. I malauradament és així. És així, i és veritat que requereix molt, 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 i tots ho hem de fer, eh? I l'Ajuntament també. Per això l'Ajuntament posa una carpa, però també passa un pla d'autoprotecció i passa un pau, i també hem de ser escrupolosament complir amb tot el que diu, eh? L'acurament, ho complim tot exactament, eh?
De moment, la rua com estava pensada? Alcaldessa, amb punts d'aigua i aquesta, diguem-ne, aquest protocol de seguretat, que és el que ja s'havia comentat en el seu moment?
Sí, nosaltres, bàsicament, jo penso que el més important que hem fet o que es diferencia per adaptar-nos a l'època Covid seria el tema d'haver canviat una mica l'itinerari, és a dir, que al final, com s'ha dit, s'acaba carrer Espalter i s'ha acabat per no pujar tant al centre del poble. Per altra banda, avançar en horari a les 7 de la tarda a la sortida, que entenem que això també farà que no s'allargui tant a la nit. I després el tema de les mascaretes durant la rua i el tema de la carpa, que per nosaltres també és un altre mitjà que hem posat per evitar aglomeracions després de la rua. Per tant, tots els procediments aquests han estat uns extraordinaris, diguem, per adaptar-nos al Covid. Val a dir que tenim més de 1.000, penso que són 1.100 efectius, des de policies, Mossos, bombers, el SEM, tots aquests efectius que estaran per aquests dies. Per tant, en això sí que estem ja tot preparant, no? Ara aviat farem la Junta Local de Seguretat i, per tant, ho posarem tot a sobre el paper perquè quedi tot ben controlat.
Dos apunts més. Aquesta serà una rua amb graderia o sense graderia?
Amb graderia.
Amb graderia, eh?
Amb graderia lliure perquè la ciutadania que pugui, qui càpiga, diguem, es pugui asseure.
I l'altra, a l'entorn d'aquella, no sé si dir, possible intranquil·litat que puguin tenir els veïns de la Plana, el saber que, esclar, 1.500 persones allà amb una carpa, anades, vingudes, etc etc de matinada, què se'ls pot dir als veïns?
Doncs primer, sobretot, informar-los molt bé del que es farà allà, quin horari tindrà. És molt important, a vegades, és veritat, cap a què hem de no avisar abans, perquè la gent, si un ja sap, escolta'm, això estarà de 10 a tal hora, ara no sé exactament l'horari que és, eh?
A les 5 de la matinada, com dius.
Que la gent ho sàpiga exactament i que sàpiga que només és aquell dia, perquè a vegades la gent doncs espanta i diu, ara aquí estaran 15 dies fent. Doncs informar la gent i dir que també és veritat que aquest any és un element extraordinari. L'any que ve tot ha de tornar a Prado, Retiro, i ja esperem que ja sigui plenament normal. Però aquest any encara, malauradament, no és 100% normal.
Ara que hem començat a parlar tant de processos administratius, que molt sovint són llargs, un apunt fins on l'alcaldessa ens pugui dir o si aquest ocellet que ens ha comentat això s'equivoca del tot o no. Ens apunten que hi ha moltes probabilitats que el concurs per la direcció dels museus quedi desert. Fins on pot saber l'alcaldessa? Aquesta és una possibilitat molt alta, a hores d'ara?
A veure, nosaltres, jo no estic, evidentment, ni al tribunal, ni sé... L'únic que sé és que només s'ha presentat una persona. Això és veritat. Per tant, a vegades, quan només hi ha una persona, doncs, o pot ser que està claríssim que seria aquesta persona o que pot quedar desert, perquè, clar, hi ha molt poques oportunitats per comparar. El que sí que està clar és que per nosaltres sí que ens preocupa perquè als museus de Sitges hi ha molta feina, hi ha molts projectes en curs i, per tant, nosaltres sí que necessitem una direcció i la necessitem ja. Per tant, seria un problema si es queda desert, perquè si es queda desert, per quant temps serà? A nosaltres el que ens preocupa és això, que ha d'haver-hi una direcció perquè hi ha molts temes com el Museu Romàntic, que està a mitges, com, en fi, tota l'activitat que té museus, no són uns museus, diguem, perquè es quedin sense direcció.
Heu sentit campanes d'això o no?
Bé, no, nosaltres el que sí que hem, evidentment, hem parlat, a més des de l'Ajuntament, nosaltres vam provocar que es reunís el Consorci perquè no enteníem que el concurs per omplir aquesta plaça estava aturat. I vam dir, què està passant aquí, no? I sí que ens van donar l'explicació de que això, que només hi havia una persona i que havien hagut moltes dificultats per buscar el tribunal, no?, que havia d'examinar, diguem, o estudiar el projecte o el currículum de la persona que s'havia presentat, però clar, que nosaltres vam dir, nosaltres necessitem una direcció. No atureu més aquest procés perquè no sé per què ha estat tant de temps aturat. I seria una mala notícia si queda desert. Per Sitges seria una mala notícia. Perquè o es corre molt i es torna a fer o el que sigui, però el que no ens interessa a nosaltres és que a Sitges no hi hagi una direcció dels museus. Això ho tinc clar.
Tres quarts d'onze, anem cap a la platja, perquè una qüestió que s'apuntava fa un mes i que ara no sabem si és més evident o no. A l'Ajuntament ha arribat la notificació de sobre l'enderroc del Club de Mar?
A l'Ajuntament... Espera't, perquè ara... Sí, va arribar. Bueno, va arribar com sempre han arribat diverses. És que per això com... he tingut el dubte perquè ha arribat diverses vegades. Per tant, és una més que ens tornen a dir, escolta'm, això està en avís d'enderrocament al Club de Mar i, per tant, bé, és com que t'avisen, no? Mm-hmm.
Però diguem-ne que aquesta notificació sí que respon, per dir-ho d'alguna manera, i ens matiseu, alcaldessa, a les darreres informacions que van aparèixer als mitjans sobre la possibilitat de l'enderroc del Club de Mar. Sí, aquesta notificació té relació...
Sí, d'acord. Sí, tot i que és veritat que quan va sortir la informació pels mitjans...
Encara no havia arribat, això.
Bueno, ja ho sabem, fa temps, però no teníem. Però sí, ara ho han tornat a dir. Escolteu-me, això s'ha d'enderrocar, però també és veritat que el Club de Mar, sobretot, i els privats que estan, ells han fet molts recursos i estan en seu judicial... Nosaltres el que hem dit en aquest tema és que, sobretot, sí que som nosaltres partidaris de que això s'ha de regularitzar d'una manera o una altra. El que no pot ser és que estiguem sempre amb l'aire al cor de dir què passarà aquí, s'haurà de tirar a terra, no es tira, quina activitat s'ha de fer, s'ha de regularitzar sí o sí. I Costes el que ens diu, precisament, ara aviat, la setmana que ve, penso que és, tinc una reunió amb Costes. Ara, gràcies a la pandèmia, podem fer reunions telemàtiques, per tant, ja no cal anar a Madrid per demanar la sorra ni aquestes coses. Per tant, farem una reunió telemàtica per afrontar diversos temes que tenim amb Costes i un, evidentment, sortirà aquest. Ells el que et diuen és que el que permeten és ocupar 300 metres quadrats. Nosaltres el que sí hem fet des de Patrimoni és que declarem l'edifici del Club de Mar com un bé especial d'interès cultural per Sitges, perquè així l'entenem.
Perquè tothom també ens entengui, alcaldessa, considerem l'edifici estrictament l'edifici d'obra, No qui miri el Club de Mar de davant per davant, no la part esquerra en què hi ha, diguem-ne, aquell afegit a l'edifici, sinó estrictament l'edifici del Club de Mar d'obra,
Exacte. I aleshores aquí sí que és una feina més d'urbanisme, segurament que s'ha de mirar doncs, si l'edifici aquest, quants metres quadrats ocupa, si serien els que costes permet, si en lloc de ser 300 són 350, si costes ho acceptaria. Que amb això sí que costes estan oberts. És a dir, ells estan oberts a que si nosaltres presentem un projecte i diguem, ei, nosaltres volem que això es mantingui perquè ho hem declarat i perquè ho entenem així, tot i així, passi el que passi, quan quedi el que quedi, després s'haurà de treure una concessió d'això. Això ja és l'altra part.
Això sí que sembla bastant clar,
Sí, això està claríssim.
Que diguem-ne que el Club de Mar no podrà continuar sent gestionat per l'actual.
O s'haurà de presentar a una licitació, com estem fent amb les platges, perquè tothom tingui l'oportunitat d'ocupar aquest espai, no?
Un apunt també a partir d'aquí, perquè en el seu moment, si no recordo malament, també a través dels mitjans es va plantejar la possibilitat que la Generalitat pogués considerar aquesta zona del Club de Mar com a zona portuària, o que d'alguna manera tingués la gestió de la Generalitat d'alguna forma per protegir-la d'aquesta possibilitat de l'enderroc. Això ha tirat endavant o és una possibilitat que queda descartada?
No ho tinc molt clar si ha tirat endavant, almenys per part de l'Ajuntament no, perquè no ens ha arribat, però sí que és cert, jo fa dos dies, ara estem amb un grup de poblacions costaneres, precisament, vam arrencar un grup motor, diguem, de poblacions costaneres, sobretot per la sorra, bàsicament, on forma part la Conselleria d'Acció Climàtica, on nosaltres, almenys, tenim algun senador que està a Madrid, alguna persona del Parlament, és a dir, diverses institucions que sabem que tenen, no?, en el tema de litoral, doncs, hi treballen, i per parlar precisament, sobretot de la sorra, com fem la regeneració de sorra, quines problemàtiques tenim, i va sortir el tema dels clubs nàutics. I en això també ho estem treballant. Vull dir, sí que és cert que hi ha alguns clubs nàutics que estan, doncs, parlant amb costes, a veure de quina manera doncs es pot treballar aquest tema.
No marxo del que ens heu comentat fa un momentet, perquè heu parlat de diferents temes que penseu plantejar amb costes a Madrid, entre ells la sorra, entre ells la qüestió del Club de Mar o d'aquesta zona del litoral. Quins més hi afegiu a aquesta llista?
Doncs el passeig de les botigues, que és el primer que gairebé que els hi vam posar, i, evidentment, preguntar, com no, com sempre, pel tema de l'espigó submergit de Sant Sebastià. Perquè l'últim cop que vaig parlar, doncs, defugen una mica. Et diuen que hi ha hagut moltes reclamacions, que hi ha molts recursos i que està com aturat en aquest sentit.
Precisament en aquest aspecte, ha estat mai contestat aquell recurs que va presentar l'Ajuntament de Sitges a partir de l'informe d'un particular sobre l'espigó submergit de la platja Sant Sebastià, o no es va contestar?
No. Contestat a nosaltres
contestat no.
Contestat no ho està. I el que ens deien ells és que en tenien diverses al·legacions. I aleshores això els havia fet com aturar. No? Una mica els hi ha fet, crec, com una mica de por o repensar el projecte fins i tot.
Perquè això voldria dir...
Estan en aquest punt, però vull que ens ho expliquin bé.
D'acord, perquè això voldria dir, alcaldessa, que si fos possible, l'Ajuntament estaria obert a que aquest projecte de l'espigó submergit de la platja Sant Sebastià, que era un projecte, recordem, pilot, per poder-se, diguem-ne, extrapolar matisos a la resta de platges, es fes aquí Sitges?
Sí, sempre que fos un mitjà garantint la sostenibilitat, garantint que no faci mal al medi, nosaltres, evidentment, que estem oberts. I sempre ho diem, la regeneració de platja, la no pèrdua de sorra, hem de buscar tot el possible amb mitjans que siguin sostenibles i que n'hi ha, i que cada vegada n'estan sortint més. Però si aquest espigó es diu que està provocant, doncs, que quedi tancada al mar, que no sigui bo per la biodiversitat que hi ha, doncs evidentment que s'ha de canviar. Però si hi ha un mitjà sostenible, nosaltres hi jugarem, clar que sí.
Per tant, entenc, alcaldessa, que el govern actual creu, d'entrada, que el projecte seria prou bo per poder recuperar, sempre i quan es resolgui tota aquesta qüestió de les al·legacions.
És evident que les al·legacions que han fet són en aquest sentit. Són sobretot en el sentit de que potser n'hi ha alguna cosa que no es fa que sigui tan sostenible. Doncs això, evidentment, això s'ha d'arreglar, perquè és el que he dit, no? Ha de ser un espigó que sigui absolutament sostenible i que no faci mal al medi ambient, no? I jo suposo que ells estan buscant això, aquesta solució.
El Ministeri s'ha mostrat disposat a parlar d'això? ho dic perquè, clar, després de tants anys que el Ministeri no digui, bueno, escolti, Marc, que em ve vostè, si no el seu dia
ens van dir que no. A veure, jo vaig demanar la reunió per parlar sobretot del passeig de les botigues, perquè és el que teníem més encallat, hores d'ara. A més, hi ha un projecte molt bo, entenem nosaltres, pel passeig de les botigues, que també té molt a veure amb la platja, amb les dunes que hi ha de les botigues, amb tot aquest àmbit de la sostenibilitat. Per tant, fins i tot ens podríem anar a demanar fons europeus perquè quadra perfectament amb el que està fent Europa. I, per tant, el nostre punt primer era el passeig de les botigues. Però vam afegir que també parlaríem de l'espió submergit i no ens han dit cap problema.
Un apunt i no marxem de la costa, perquè li preocupava bastant a l'alcaldessa i també al govern què pot passar amb la gestió del Port d'Aiguadols, perquè finalitza la concessió de l'empresa que fins ara ha portat el Port d'Aiguadols i l'Ajuntament, com a mínim, apostava o intentava, en el seu moment així es va dir, que l'actual empresa, per la feina que ha fet i per com ha gestionat el port, pugui continuar desenvolupant aquesta feina. Com està la situació?
Doncs la bona notícia és que els hi poden prorrogar. Ens han fet patir molt, és veritat, perquè s'acabava la concessió en breu, finals d'aquest mes s'acaba, i no teníem constància de què passava. Per tant, allà, a part de tota l'activitat econòmica que hi ha tota l'activitat residencial, hi ha un ús residencial. I això ens feia patir perquè veiem que arribava al final i no deien res. Finalment, justament, a més també aquesta setmana he parlat amb el director de Ports i ens han fet saber que se'ls hi prorroga. Evidentment, ens demanaran què pensem com a Ajuntament que es prorrogui. Nosaltres estem absolutament d'acord, sobretot també per això de l'ús residencial, no veiem que ara facin fora aquesta gent i amb tota l'activitat. I a més, és una oportunitat molt bona pel port per fer unes obres molt necessàries que ells saben que han de fer, per adaptar-se. L'únic que ara estan amb els detalls d'aquesta pròrroga. És a dir, per quants anys serà, què hem de fer, què exacte urbanísticament què podem fer. Estem en aquests detalls, però que aquests detalls s'acabaran en breu, perquè ja dic, a finals de febrer això ha d'estar lligat ja.
Perquè en espera de concretar-los, les pròrrogues en aquests casos entenem que són pròrrogues amb un cert marge de temps, no? Perquè si es tracta de fer inversions importants, no crec que... No són pròrrogues de 5 anys o de 10 anys, són pròrrogues...
De fet, la pròrroga que ara s'ha acabat era de 50 anys.
Per això.
És evident que ara no fan aquestes pròrrogues. Jo penso que el port voldria demanar 25 anys, segurament, no? O sigui, això és una pròrroga llarga, però Ports de la Generalitat no sé si podrà allargar tant. Però nosaltres sí que hem demanat que sigui això, que sigui una pròrroga llarga. Si no pot ser 25 anys i han de ser 15, doncs que siguin 15, però sí que no sigui per 4 o 5 anys, perquè, evidentment, les inversions són molt altes.
Es queden dues qüestions. Si totes dues tenen importància, si no anem errats i si el calendari no falla, com es va dir en un ple municipal, el proper dia 17, aquí a Sitges vindran responsables de DIF.
Exactament, sí.
Per parlar, o com a mínim, per posar sobre la taula aquesta qüestió tan popular de les pantalles acústiques que ha plegat molts municipis que s'han mostrat obertament contraris al projecte que DIF tenia pensat per la instal·lació d'aquestes pantalles acústiques i demanaven reformular-lo. Això es manté així? El dia 17 venen els responsables de DIF?
Venen els responsables de DIF, però en veritat venen a parlar d'una altra cosa.
Vaja, por Dios.
Que nosaltres aprofitarem per treure les pantalles, evidentment, però no venen per les pantalles.
Venen pel passat a la via?
No, tampoc. També l'aprofitarem. Venen a explicar-nos la gran obra que va fer Adif de canviar el carril, diguem, de ferroviari que passa pels túnels de Garraf. O sigui, aquesta obra que serà des de Montgavina fins a Botigues, per tant, és Sitges, perquè una normativa europea així els hi obliga a fer, no és que és que han de traslladar la via del tren. I això és una obra faraònica, i evidentment ens ho han de vindre a explicar, perquè què repercutirà això, no? És evident que si els tenim aquí els hem dit que els hi trauríem les pantalles de DIF i també és evident que aprofitarem per treure el pas de sota la via, no? Les dues coses. Però ells els que venen a explicar, sobretot, ens afecta molt, perquè ens afecta com a territori, afecta a totes aquelles persones que agafen el tren cada dia per anar a Barcelona, perquè què passarà durant uns anys? Afecta a com quedarà després d'aquesta obra les costes, o sigui, la via aquesta.
Perquè si no recordo malament, en Caldés hi havia dues propostes. Una era més cara que l'altra, totes dues són uns imports d'aquests estratosfèrics, perquè és una obra mai vista, evidentment és una obra mai vista, però dels dos projectes el que entenc que es considera més viable és aquest trasllat de la via.
Això és el que ells ens venen a explicar. Evidentment, a nosaltres quan ens ho van dir, jo de seguida a mi se'm va il·luminar la cara i vaig pensar, home, hi quedarà una via buida de tren perquè sigui una via verda, connexió, Sitges, Garraf, les botigues, en seguida et fas la pel·lícula perquè, que això pot ser fabulós.
Perquè entenem que aquesta és la via més de cara a mar, eh? La via d'anar a Barcelona.
Exacte, però no està clar. Ens sembla que ens presentaran dues opcions. Una que és traslladar-ho tot i una altra que és semiaprofitar la que hi ha de via perquè ells potser la necessiten. Bé, per tant, això que en un principi vam pensar, home, és una oportunitat per Sitges molt bona, no?, de connectar el territori i, a més, no?, ja no dic turísticament o paisatgísticament, pot ser molt, molt, molt interessant, però ens venen a explicar aquesta opció i crec que és molt important. Fins i tot nosaltres hem demanat a veure si d'alguna manera això es podria gravar o es podria transmetre, no?, per explicar-ho també a tota la ciutadania.
Perquè aquesta obra està al caure? És a dir, l'inici d'aquestes obres està...
Jo penso que sí, resoldrem aquests dubtes aquest dia, però pel que ens han dit, sembla ser que també tenen diners de fons europeus i sabem que els fons europeus aquests et demana que comencis ja. Per tant, és molt possible que sigui una obra que sí, al principi tots pensàvem que això no ho veuria ningú i sembla que no, que és una cosa que té bastanta ja sortida, bastant immediata.
I una darrera, cada cop són més els municipis, almenys això és el que llegim a mitjans comarcals, que aposten per la recollida d'escombraries porta a porta. Cada vegada veiem com més municipis, en aquest cas sobretot els municipis petits del Penedès, han entès que aquesta és la sortida. Com està la situació a partir del plantejament que feia la pròpia alcaldessa ja a finals de l'any passat, dient que no, que això del porta a porta també hi arribarà a Sitges i que s'hi haurà d'implantar un dia o altre?
Sí, és evident que, a més, tothom ens indica que s'ha d'anar cap allà. I fins i tot l'Agència de Residus Catalana ens diuen heu d'aplicar el porta a porta, heu d'aplicar. Aquí nosaltres el que tenim clar és que som un municipi turístic amb un centre que hi ha moltíssim moviment de gent, de restauració, de bar, i per tant, de moment el que veiem clar és que nosaltres no podrem implantar un porta a porta general a tots Sitges de cop. El que sí que veuríem és començar a implantar-ho en algunes zones, en algunes urbanitzacions. Això no diguem que no, no? I en aquest sentit sí que des del Departament de Serveis Urbans ho estan treballant. No dic allò, però per exemple es podria començar potser fent Terramar, Quinmar, Vallpineda, que tenen molta problemàtica precisament amb tot el tema de les escombraries. És a dir, fer-ho per zones i després anar ampliant les botigues, potser. S'ha de fer un estudi molt seriós d'exactament quines demandes hi ha en cada zona i poder-lo començar a implantar. És cert que allà on s'ha implantat, doncs tot el reciclatge ha millorat d'una manera exagerada, vull dir, i això és molt important i serà molt beneficiós per tots, fins i tot perquè costarà molt menys diners a Sitges, no? Per tant, es costa molts diners no reciclar. No només el mal que fem al medi ambient, sinó que, a més, ens costa diners. Per tant, aplicar un porta a porta s'haurà d'anar fent a la llarga, però jo ho veig claríssim que aquí Sitges haurà de ser per fases i per etapes i que la zona cèntrica i la zona on hi ha més moviment, doncs potser s'haurà de mirar un altre sistema o s'haurà d'estudiar quan ja tot arreu estigui ben implementat.
I una darrera, com que anem preguntant a tothom, Aurora Carbonell es vol tornar a presentar d'aquí un any i mig?
Home, sorpresa que em preguntis. Jo et diré que encara estem decidint-ho, però que per mi ara la prioritat, anava a dir, és Sitges, però no, la prioritat és el Carnaval, perquè és més proper. Sitges ara, bé, és evident que ho haurem de dir aviat, si repetim, si no, i com sempre es diu, aquí hi ha una assemblea que decideix. Hi ha molts projectes futurs, hi ha molta feina per Sitges, per tant, ganes, jo penso que n'hi ha, però ara és veritat que ens hem de centrar sobretot en els temes aquests de Carnaval i en la implementació de les platges. Per tant, ara tinc jo temes molt importants a sobre la taula que hem de decidir i un cop passi tot això, llavors ja ens posarem a pensar amb les eleccions.
17 de febrer, el dia que venen els responsables de DIF, el dia en què es tanca el termini d'admissions dels projectes per la licitació dels serveis de platges, el 24 comença el Carnaval, o sigui que quan tornem a trobar l'alcaldessa, déu-n'hi-do tot el que haurà passat i el que podrem anar comentant sobre temes d'actualitat. Alcaldessa, gràcies, fins a propera.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia. Gràcies.